Bona tarda, són les dues. L'oficina del centre reclama preus assequibles per al nou aparcament del passeig.
Notícies migdia. Núria García.
Malgrat el cost de la compra de la caixa, del rescat de la concessió i de les obres de connexió amb el pàrquing de Doctor Robert, l'entitat creu que cal treballar perquè les tarifes siguin del tot competitives. El president de l'oficina del centre, Jordi Molins, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Per evitar aquest dilema i que la gent comenci a buscar aparcament, perquè la gent tingui com a primera opció entrar a l'aparcament, ha de tenir un preu molt semblant i jo diria que com a màxim el de zona blava. Però a partir d'aquí també es pot jugar amb elements com diferents tarifes per diferents horaris.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, condiciona les noves tarifes a l'arribada dels fons Next Generation. A banda de l'aparcament del passeig, durant el Notícies Migdia d'avui, també abordarem l'augment dels trastorns alimentaris en adolescents per la pandèmia o dels 20 anys de la Fundació IDEA. Tot això i més durant els pròxims 15 minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans d'entrar en matèria,
els serveis.
Situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora continua tallada la C-28 al port de la Bonaigua per risc de llaus. També hi ha retencions a la C-17 a Torrebaró en direcció a Vic a conseqüència d'unes obres que tallen un carril. Situació del transport públic. Albert Garran des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Doncs pel que fa a la línia R3 de Rodalies, s'ha restablert la circulació entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa, tot i que es mantenen les afectacions que superen els 20 minuts a tota la línia, a causa d'una incidència que ha mantingut interrompuda la línia durant tot el matí. D'altra banda, també destaquem una avaria a la línia T4 de tram que manté les freqüències de pas alterades. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, funciona amb normalitat i no destaquem cap més alteració significativa. De moment això és tot. Bona tarda.
Passant pràcticament 3 minuts del punt de les dues.
La notícia del dia.
L'oficina de dinamització del centre reclama preus competitius per al futur aparcament soterrat del passeig. L'entitat afirma que és un element clau per garantir la viabilitat de l'equipament i avançar cap a l'eliminació de places d'aparcament en superfície. L'aparcament, que s'unirà amb el de Doctor Robert, hauria d'entrar en servei entre final de 2023 i principi de 2024. El president de l'oficina del centre, Jordi Molins, ha passat avui per al Cafè de la Ràdio. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Molins ha passat pel cafè després que divendres passat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, anunciés que ja s'havia arribat a un acord amb Saba, l'empresa que explota l'aparcament soterrat de la plaça Doctor Robert, per rescatar la concessió per 1.300.000 euros. El president de l'oficina del centre creu que és una bona notícia disposar d'aquest equipament, però en condiciona el bon funcionament a unes tarifes atractives. Ho ha argumentat així.
Nosaltres creiem que és molt important que l'aparcament del centre tingui unes polítiques tarifàries una mica ben pensades. Primera, estaria bé que no tingués, o nosaltres proposem que no tingui un cost superior a la zona blava de superfície. Per què? Perquè així no sigui un dilema pels conductors, de dir, on aparco en superfície, que em costa menys o vaig a l'aparcament.
Jordi Molins creu que el futur pàrquing hauria de servir per eliminar de manera progressiva les places d'aparcament de zona blava del vapor Turull, un espai que, al seu parer, obre noves possibilitats al centre.
Segurament pot ser moltes coses, perquè és un espai important, pot tenir oficines o instal·lacions municipals i pot tenir una part de parc o de zona verda, no? Jo crec que pot donar molt joc. S'ha de fer bé, s'ha de mirar bé, però és un espai gran i per tant, jo crec que pot donar molt joc i es poden fer bastantes coses.
Alhora, el president de l'oficina del centre creu que abans que finalitzin les obres del nou aparcament, caldrà obrir el debat sobre com ha de ser la mobilitat a la zona. I és que, segons ha dit, caldrà decidir molt bé on se situen els nous accessos perquè això no acabi desembocant en un nou problema de trànsit al centre, en especial en els carrers Salut, Les Valls, Doctor Puig o la Via Massaguer. Alhora, Molins opina que caldrà tenir en compte el pas del transport públic per l'eix central en el moment de reconfigurar la mobilitat de la zona, així com l'entrada en vigor de les zones de baixes emissions als nuclis històrics de les ciutats.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
L'augment dels trastorns alimentaris en adolescents detectat arran del confinament es comença a notar al taulí. Les consultes per patologies com l'anorèxia i la bulímia han crescut un 20% en l'últim any, una xifra que es dispara fins al 40% en els ingressos per aquesta causa. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La psicòloga del taulí, Nadia Sanz, atribueix aquestes xifres als confinaments i les restriccions. A part de deixar sense oci els joves, també els ha suposat estar més connectats a les xarxes. Unes xarxes que poden arribar a ser molt nocives, com ha apuntat al programa al matí.
Entre els factors ambientals està clar que el model estètic corporal i les xarxes socials tenen un paper francament important, no? En tot el que és l'apologia a la primesa, la sobrevaloració de la mateixa i sobretot algo especialment perillós que és el relacionar la primesa no només amb l'èxit social sinó també amb la salut. I això una mica hauríem de desterrar aquesta idea de que primesa és igual a salut, no? De fet, cadascú té el seu pes ideal, més enllà de primesa o no primesa, no? Independentment d'això.
Precisament per detectar trastorns alimentaris a les xarxes socials, el taulí ha participat al projecte STOP de la Universitat Pompeu Fabra. Ho ha fet analitzant més de 2.000 tuits en recerca d'indicadors de risc de trastorn alimentari. A partir d'aquesta feina s'ha creat un algoritme que detecta casos de risc i els posa en contacte amb el telèfon de l'Esperança. Les trucades en aquest servei han crescut un 60% des que l'algoritme està en marxa.
Notícies migdia.
Continuem endavant. El sabadellenc Manuel Heredia ha rebut aquest dilluns una de les creus de Sant Jordi per la seva llarga trajectòria en l'activisme social. Les distincions, el màxim reconeixement que concedeix la Generalitat de Catalunya, es van lliurar ahir en un acte a Barberà del Vallès.
Manuel Heredia, conegut popularment com a Tio Manuel, ha treballat al llarg de la seva vida en la defensa dels drets del poble gitano. De fet, des de Sabadell, l'any 1983 va ser un dels promotors de la primera associació gitana de tota Catalunya. Heredia reconeixia fa uns dies al cafè l'orgull personal i pel poble gitano de rebre la creu de Sant Jordi.
Han reconocido, ¿me entiendes?, de que nosotros somos un pueblo, que estamos en Cataluña, que somos catalanes, pero que tenemos una cultura, unas tradiciones y una lengua, y que automáticamente a través de mí, en las actividades que yo he hecho y reforzando como activista gitano, pues todas estas condiciones de que nosotros somos un pueblo y queremos que nos se respete como un pueblo, que en territorio, un pueblo dentro de un país como es Cataluña, ¿no?
No és l'únic gitano que ha rebut la distinció del govern català al llarg dels anys. El cantant Peret va rebre la Creu de Sant Jordi el 1998, Manuel Jiménez Valentí el 2004, mentre que el 2011 va recaure en Juan de Dios Ramírez Heredia.
La Fundació Idea compleix 20 anys donant servei a 300 infants de la ciutat. Aquesta entitat, que va néixer com un grup d'esplai a Torre Romeu, vol teixir aliances que portin valor i generar canvis transformadors d'impacte social.
Tenen una mitjana de 5.000 usuaris anuals en projectes, per exemple, per combatre l'absentisme escolar i assolir l'èxit educatiu a l'IES La Serra o la presència d'un equip educatiu a la Fiscalia de Menors. La presidenta de la Fundació, Loli Rodríguez, diu al Cafè de la Ràdio els diferents àmbits on actuen.
Aquí a Catalunya estem a la ciutat de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat i a Sant Esteve de Palautordera, i també en l'àmbit internacional hem començat ja fa molts anys, però aquest any engeguem una iniciativa innovadora a Moçambic per ajudar a l'emancipació de joves que han estat en situació de carrer.
Aquesta tarda a les 6, al Casal Pere IV han organitzat l'acte d'aniversari. Serà un diàleg entre experts de l'àmbit social i fundacional, com Araceli Lázaro o Toni Pérez, director de Save the Children Catalunya. I també es presentarà el model d'intervenció social de la Fundació, així com el projecte de cooperació internacional NAVA. La cloenda serà a càrrec de Tortell Poltrona.
I donar valor als aprenentatges invisibles, aquest és l'objectiu del passaport edunauta, que ja està en marxa als grups de quarta de primària de les escoles Concòrdia, Pau Casals i Font Rosella.
Amb una estètica de viatger intergalàctic s'ha presentat el document personal, que també es pot omplir amb una aplicació per anar registrant les activitats formatives que l'escolar realitza. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha definit què és un edunauta.
Què és un edonauta? L'edonauta és un nano de quart, doncs, que farà visible tots els aprenentatges invisibles que fem al llarg d'un dia, doncs ja siguin a casa, ja siguin a l'escola, ja siguin fora de l'escola, s'intenta doncs unir el que és el dins d'escola amb el fora escola.
Fora de l'escola potser cuina una recepta amb la família o van al cinema o a fer una excursió. En l'apartat d'entitats, diferents espais de la ciutat habiliten activitats d'aprenentatge. Les biblioteques, els museus municipals, la Llar del Vent, l'agrupació astronòmica i el Club Natació Sabadell.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Les 2:10, l'Ajuntament viurà aquesta tarda l'últim ple municipal ordinari d'aquest 2021 abans de la sessió extraordinària de pressupostos prevista per al 22 de desembre. Entre altres coses, el ple d'avui ha d'aprovar una vintena de subvencions a entitats de la ciutat. El portaveu de l'executiu local, Pol Gibert, explica el perquè d'aquesta allau d'aportacions.
Perquè és final d'any, que s'han de portar sí o sí al darrer ple de l'any perquè es puguin otorgar-se.
El punt més destacat dels 39 que es debatran aquesta tarda és la licitació del nou contracte d'obres per construir el pavelló dels Marinals.
Les actuacions es licitaran en dos lots per garantir que, passi el que passi, estan enllestides a finals del 2023. D'aquesta manera es pretén esquivar una nova impugnació com la realitzada contra el primer plec de condicions iniciat al setembre. A banda d'aquestes qüestions, el ple també arriba amb 5 mocions a debatre. Una d'aquestes la signen de forma conjunta Esquerra, la Crida, Junts per Sabadell i la regidora no adscrita Marta Morell, en defensa del català a l'escola. Tot plegat després de l'última sentència per fer un 25% de les classes en castellà. Lluís Matas és portaveu de Junts.
Després de la transició, aquest model ha sigut un model d'èxit, d'integració social, de cohesió de país i d'ensenyament. I per tant, doncs, per la democràcia, les llibertats i els drets personals i col·lectius, això ha sigut fonamental.
Esquerra Republicana també presenta una altra moció en solitari per reclamar la creació d'una seu fixa del Banc de Sang i Teixits a la ciutat. Així ho reivindica el portaveu de la formació, Gabriel Fernández.
Som l'única ciutat d'aquest país de més de 200.000 habitants que no compta amb un centre d'aquestes característiques. Totes les grans ciutats ho tenen. Nosaltres entenem que Sabadell, que sempre volem que actuï de capital, també ha d'actuar de capital i ha de tenir un equipament d'aquestes característiques.
La Crida, per la seva banda, reclama accions per lluitar contra el sensellarisme. La regidora Anna Lara ho considera imprescindible per acabar amb la desigualtat a la ciutat.
El que no podem fer és dir que això és impossible de resoldre quan és una problemàtica creixent, perquè tenir persones en aquest nivell de desigualtat extrem és un problema social per totes, no només per aquestes persones que dormen al carrer.
Ciutadans també portarà a debat una moció sobre la nova regulació de l'impost de la plusvàlua i, per últim, l'Associació de Veïns de Sol i Padrís portarà una proposta en defensa del transport públic interurbà.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
El volcà de la Palma arriba ja al seu 87è dia en erupció, la més llarga mai registrada a l'illa. Durant les primeres hores del dia s'han registrat 63 petits terratrèmols, el més gran de magnitud 3,1 a Fuencaliente. Jordi Deig, bona tarda.
Bona tarda, Núria. La majoria de les actuals colades de lava baixen per les ja originades anteriorment i no n'estan creant de noves, amb excepció de la central, que s'ha desbordat i ha envaït terreny en la zona de Los Llanos de Aridane. Per altra banda, ahir, la cendra va obligar a confinar durant unes hores els habitants del Valle de Aridane a conseqüència de la mala qualitat de l'aire. Carlos Acosta, sabadellenc resident a Tazacorte, n'ha parlat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Bueno, va ser la quantitat, la qualitat de l'aire, hi havia una quantitat molt dolenta, molt de diòxid de sofre.
En total ja són 1.200 hectàrees afectades i més de 2.900 construccions destruïdes.
Un parell de punts més. Pau Juvillà, condemnat a mig any d'inhabilitació per no retirar els llaços grocs del seu despatx a la paeria.
Així ho han sentenciat els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en condemnar-lo per desobediència i a pagar una multa de 1.080 euros. Tot i que la sentència encara no és ferma, la Junta Electoral li pot retirar l'escó en qualsevol moment, tal com va passar amb l'expresident Quim Torra.
I un tiroteig en una empresa del centre de Tarragona deixa 3 ferits greus.
Els Mossos estan treballant en un dispositiu de recerca per detenir l'autor dels fets, que segons les primeres informacions podria ser un extra treballador de l'empresa.
De fet, un mosso ha resultat ferit en el moment en què s'anava a detenir aquesta persona, que de moment no ha estat arrestada. Informació meteorològica.
El temps.
Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Mantenim encara aquest estrat de boira de núvols baixos a molts indrets de la zona de Ponent que fan que a hores d'ara l'ambient es mantingui fred i, de fet, bona part de la tarda serà així. I és que la boira en alguns sectors passarà a ser boira més alta, però en qualsevol cas el cel es mantindrà tapat i, per tant, la temperatura no acabarà de pujar. A la resta de Catalunya, la temperatura es mantindrà força similar, tendint a baixar ja de cara a aquestes properes hores i amb el cel força serenat. Tot i això, de cara a aquesta propera nit, s'han de formar alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral i, de nou, la boira ha d'anar agafant més densitat durant aquesta propera matinada, i no només a la zona del Pla de Lleida, sinó també a d'altres indrets del territori català, sobretot a les zones més enclotades com la Catalunya Central, Ribera d'Ebre o Vall de l'Ebre, i també d'altres indrets de baix de la zona del Pirineu. Així que demà també ens despertarem amb una situació molt similar a la d'avui, amb molta estabilitat i amb una temperatura, això sí, la temperatura màxima quedarà una miqueta més baixa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 al Notícies Vespre. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.